Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Bars i restaurants tancats durant 15 dies. També aforament del 50% per als equipaments culturals i per al culte públic religiós. Distàncies a les botigues d'un metre i mig i, si no hi ha condicions, una sola persona per cada compra. 30% d'aforament en comerços. I també el que és la competició esportiva no professional ajornada. Aquestes són algunes de les mesures importants, dràstiques, que ha anunciat avui la Generalitat. Si dèiem ahir, a l'inici d'aquest programa, que tots els ciutadans hem de col·laborar, també l'administració ha de fer una part important, vetllant per la salut de tots. I també, si pot ser, sembla que ho ha intentat fer, però no del tot, dialogant amb totes les parts implicades i veient o valorant els inconvenients que els pot causar, que en alguns casos poden ser greus i molt importants. Passa un minut i mig de les 6, tenint en compte que el més important és la salut pública. Avui, després del resum de notícies, entrevistarem l'economista Joan Buscà, professor de la Universitat de Barcelona, que ens analitzarà les conseqüències que poden tenir aquestes mesures per al sector de la restauració, el petit comerç i la petita i mitjana empresa en general, que ja havia patit en l'anterior onada i, sobretot, en el confinament, les difícils conseqüències també i les dràstiques situacions d'expedients de regulació i de paràlisi, en definitiva. Després tindrem una taula d'anàlisi que estarà avui dedicada a parlar de la reforma judicial del govern espanyol i de la situació de la justícia en general, tot just un any després de la sentència del procés que condemnava els dirigents independentistes a penes entre 9 i 13 anys. Tot això i una miqueta més fins que quedin 5 minuts per a 3 quarts de 7. Comencem. Abans de l'informatiu, el pensament del dia que avui ens ofereix el director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Déu vos guard. Fa just 8 dies que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, va anunciar que portaria a terme una reforma de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, és a dir, de l'avortament, amb l'objectiu d'assegurar que totes les dones tenen dret a decidir sobre els seus cossos. Dret a decidir sobre els seus cossos. Aquesta afirmació, que ha esdevingut un tòpic, és perillosament errònia. Acceptem que tenim uns drets sobre el propi cos, a preservar-lo, a alimentar-lo, a tenir-ne cura, fins i tot a modificar-lo per raons estètiques o per donar un ronyó al familiar que el necessita. Però això no implica que tinguem dret al que hi ha dintre del cos, quan és una altra vida, una vida en marxa. Hi ha entitats que treballen activament i en silenci perquè cap dona es vegi abocada al trauma que suposa tot avortament. Un trauma que sol durar tota la vida, ni estroncar, esclar, la meravella d'una vida en marxa. Bon dia.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Recordem, per començar, que tenim un número de WhatsApp.
És on ens podeu enviar els vostres missatges o notes de veu per explicar-nos les vostres opinions o suggeriments. WhatsApp de Ràdio Estel, el 663-9930-62. 663-9930-62.
Noves restriccions del govern per contenir l'increment de contagis de coronavirus les últimes setmanes.
Tu ho explicaves, Ignasi, però podem recordar que el Procicat ha aprovat limitar l'aforament dels comerços al 30%. També hi haurà d'haver controls de l'aforament en temps real als comerços de més de 400 metres o centres comercials, a excepció de la venda de productes de primera necessitat. Les mesures entraran en vigor la nit de dijous a divendres i duraran 15 dies. A més, la suspensió de congressos, convencions i fires i el tancament de sales de joc. Pel que fa a la limitació d'aforaments, també afectarà els mercats ambulants i les activitats esportives. També es tancaran parcs i jardins a les 8 del vespre i no podran obrir els establiments d'oci infantil. La cita prèvia al comerç no es contempla de moment i es prohibeixen els serveis que impliquin contacte físic, que no siguin mèdics com massatgistes o estètica, excepte les perruqueries. A l'espera que s'acabin de concretar els aforaments, els locals esportius com gimnasos es limitaran al 50% i en cita prèvia, per cert, com tu deies, també el culte religiós queda limitat l'aforament dels temples al 50%. L'àmbit de la cultura haurà de reduir els aforaments també al 50% i fins ara operaven a un 70% en algunes zones de Barcelona o Girona i al 100% en les àrees on no hi havia restriccions especials. Ho hauran de fer sempre amb seient preassignat i tancaran a les 11 de la nit. Que ha descartat el confinament perimetral i el Procicat ha aprovat també la suspensió de les competicions esportives no professionals.
Entre les reaccions dels sectors implicats, els bars i restaurants diuen que volen continuar treballant i demanen al govern que rectifiqui la decisió de fer-los tancar.
Consideren insòlit i desproporcionat voler suspendre l'activitat del sector de la restauració i per això han avançat, pensen recórrer la decisió del Procicat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que recorden que ja es va mostrar favorable als interessos d'aquesta associació al mes de juliol.
Canviem de qüestió. El Tribunal Suprem confirma la sentència de la trama Gürtel.
Creu que el Partit Popular es va lucrar amb la trama, però considera excessiu que es doni per fet que existís una caixa B. Per l'òrgan judicial, aquesta qüestió no es juzgava i no hi va haver ni acusació ni defensa. Queden rebutjats així la major part dels recursos per part dels condemnats i de la Fiscalia. Sí que considera aprovada la implicació dels càrrecs del partit durant els mandats d'Aznar i Rajoy en casos de corrupció. La Sala Segona de l'alt tribunal ha confirmat penes de fins a 51 anys de presó.
En plana cultural, el Palau de la Música va acollir ahir al vespre un concert commemoratiu del centenari de l'orquestra Pau Casals.
Es tracta d'un conjunt legendari en la història de la música local i pioner en molts sentits. La presidenta del Palau, Mariona Carulla, va destacar la creació d'aquesta iniciativa, un projecte sinfònic que Casals va posar en marxa el 1920. El Palau va ser la seu del conjunt, recordant que és aquest mateix escenari l'orquestra va realitzar els seus assajos i les seves temporades. Un homenatge i reconeixement al llegat del músic del Vendrell.
Moment ara per saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació meteorològica que encara ens parla d'inestabilitat. De cara a les properes hores podem tenir algun ruixat de caràcter dispers a punts de les comarques del Pirineu i del Prepirineu. Un dia insegur i inestable que hem tingut avui i que continuarà demà, tot i que més concentrat. Demà al matí, nuvolositat variable. En principi no esperem precipitacions. Algun ruixat, això sí, cap a l'àrea del Pirineu, que tot aneu al voltant dels 1.500 metres. A partir de mig matí i migdia creixeran núvols a les comarques del nord de Barcelona, comarques de l'interior de Girona, i ja a primeres hores de la tarda hi haurà ruixats en aquest sector que a última hora del dia arribarien fins a la costa central. Demà temperatures més o menys com les d'avui, amb una mica més de fred a primeres hores del matí. Divendres tindrem nuvolositat variable també, en principi sense precipitacions, i serà de cara al cap de setmana quan hi haurà moltes més clarianes i això permetrà que pugin una mica les temperatures diurnes, però a primeres hores del matí l'ambient serà de plena tardor.
Gràcies, Jordi. Dos apunts més. D'una banda, a la sala d'actes Torres i Bages del Seminari de Vic es fa aquesta mateixa tarda, d'aquí a uns minuts, la inauguració del curs 2020-2021 de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic. L'acte comença concretament a 6:45 amb una eucaristia presidida pel bisbe romà Casanova. I d'altra banda, el papa ha seguit avui amb el seu cicle de reflexions setmanals sobre la pregària. Ha estat en una audiència general dedicada aquesta vegada al llibre dels Salms, un text bíblic que, format precisament per invocacions a Déu i que, segons ha recordat Francesc, precisament ens ensenya a resar a través de l'experiència del diàleg amb Déu. El pontífex ha recordat que els salms no són textos nascuts en una taula, sinó aclamacions sovint dramàtiques que brollen de la vida i de l'existència. En aquesta línia ha afegit que per pregar en tenim prou si som el que som. Novament des de l'aula Pau VI del Vaticà, el Sant Pare ha subratllat que a la Bíblia trobem pregàries de diferents tipus i que dins d'aquesta diversitat els salms representen un lloc d'entrenament i una casa per a moltíssimes persones que al llarg de la història s'han dedicat precisament a pregar.
Ràdio Estel.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Església Viva, el programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
3 minuts i serà 6:45. Les noves restriccions anunciades avui per la Generalitat tindran, sens dubte, un impacte en l'economia i particularment en el comerç i la restauració. Recordem que el govern ha decidit, per exemple, que els bars i restaurants només puguin servir menjar per emportar durant els propers 15 dies. Els comerços restringiran l'aforament al 30%. En els centres comercials i establiments amb més de 400 metres quadrats caldran controls específics d'accés i les zones comunes als centres estaran tancades. Els clients de les botigues sempre hauran de mantenir una distància d'un metre i mig amb la resta de persones i, quan no sigui possible per les peculiaritats del comerç, s'haurà de restringir l'aforament a una sola persona per cada compra. S'obliga, a més, a tancar els parcs i fires d'atraccions, així com les estructures desmuntables recreatives. Es redueix l'aforament al 50% en equipaments culturals i també en esglésies i centres de culte. El culte públic, per tant, només tindrà com a màxim la meitat de l'aforament. També s'hauran de tancar aquests equipaments culturals, com a molt tard, a les 11 de la nit. Queden ajornades, a més, les competicions esportives no professionals els propers 15 dies. Parlem d'aquestes i altres mesures, però sobretot centrant-nos en la dimensió econòmica i per a la petita i mitjana empresa, amb Joan Buscà, economista i professor de la Universitat de Barcelona. Senyor Buscà, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Com està?
Bé, gràcies a Déu.
Important estar bé en aquesta situació.
Acabo d'arribar a casa, tancat a casa.
Molt bé.
I, bueno, pues res, bé, gràcies a Déu, bé.
Sí, això és important, i amb la reducció de la mobilitat aquí ens hi haurem de posar tots, oi, amb aquestes recomanacions, ja no només les normes, sinó també la reducció dels contactes socials. Serà difícil, però ho hem de fer.
Ho hem de fer, perquè, malauradament, si després parlem una mica dels efectes econòmics d'aquesta situació, evidentment és per la pandèmia, no?, i per tant, tot el que sigui mobilitat i que els experts ens recomanen, doncs, prendre aquestes mesures, jo crec que hem de ser seriosos i les hem de complir el millor possible. Perquè, si no, doncs venen aquestes rebrots i la dificultat, doncs, en poder controlar aquesta pandèmia, no?
Sí. Anem per parts, ràpidament. Com valora vostè, primer, aquestes mesures anunciades avui pel govern i ja criticades, per exemple, des del sector de la restauració?
Bueno, aquí hi ha un dilema, sempre que m'ho pregunten, que, clar, hi ha moments que... Què es prioritza, la sanitat o l'economia? Jo, com a persona humana, creient i tal, pues primer, evidentment, som la persona, no? Ja. Estem parlant de vides humanes, estem parlant d'una malaltia doncs, que en aquests moments, a Catalunya, per exemple, ens sembla que estem arribant als 13.500 o 13.600 morts.
Sí.
Això és en 6 o 7 mesos. Jo, a vegades, ens esparveràvem tots quan la notícia era que havia caigut un avió en què anaven 150 persones i que, malauradament, totes havien mort. I això era portada de diaris quasi a nivell mundial, no? Doncs ara estem parlant de 83, 84 morts diaris i sembla que ens ho prenem una miqueta a la lleugera. Mm-hmm. Sèria.
Per tant, la cosa és seriosa, són comprensibles les mesures i s'han de prendre aquestes decisions perquè, efectivament, la salut és el més important. Però dit això, com està ara mateix, senyor Joan Buscà, la situació de les petites i mitjanes empreses en aquest moment, sobretot després de les greus dificultats derivades de l'estat d'alarma? Vostè ja ens n'havia comentat algunes, i el confinament que van viure el març i l'abril. Ara com està la cosa?
Bueno, la situació segueix complicada. Si havia repuntat una mica en aquest estiu, el flexibilitzar una miqueta les mesures, doncs ara, amb aquesta nova onada i amb aquestes mesures, tornarem a estar en una situació bastant complicada. En relació a les petites i mitjanes empreses, la situació és molt complicada. Molt complicada perquè bueno, aquest tipus de dimensió d'empresa, autònoms, pimes, clar, els seus ingressos van molt condicionats al dia a dia.
Uh-huh.
I, per tant, doncs, fa un tancament. Per exemple, en aquest cas, de 15 dies, i agafo el que més ha cridat l'atenció de bars i restaurants i tal, doncs implica doncs, que, no sé, els bars d'aquí a casa al costat doncs, estaven una miqueta esbarats, no? Perquè diu, escolta, hem de tancar i no sé com la sortirem.
Clar, sembla que plou sobre mullat, podem dir, no?
Exactament.
Sí, sí.
I, per tant, doncs, la situació és complicada, és complicada.
Això és situació complicada...
Optimista.
S'ha de ser optimista, però és també realista, certament. Senyor Joan Buscà, en tot cas, amb aquest difícil panorama, què creu vostè que pot passar els propers 15 dies? Ara ha posat l'exemple d'un bar que té vostè a prop de casa i de molts bars que tots podem conèixer o tenir molt a l'abast. Aquestes mesures dràstiques tindran conseqüències importants per a l'economia, a banda de les que ja han tingut les anteriors mesures, i també per al comerç i la restauració?
Sí, sí, la resposta és evidentment que tindran conseqüències. És a dir, en aquests moments el propi govern d'aquí, crec que encara no he llegit bé la llista de les contramesures que aportarà el govern de Catalunya, però em sembla que parlaven d'una aportació de 40 milions per ajudar aquest tipus de comerç petit, bars, restaurants, perquè el que necessiten són diners per poder, doncs, subsistir. Per tant, doncs, també el tema dels avals, no?, de poder accedir a un crèdit, doncs, amb una certa facilitat i amb unes certes bones condicions. Però, sí, sí, efectivament tindrà un efecte important. Però, clar, a l'altra banda de la balança hem de posar de que si no fem això, llavors les conseqüències sanitàries hi empitjoren, no? I, per tant, doncs, hem de ser rigorosos. Fa poc llegia que el Fons Monetari Internacional, valorant una miqueta la situació mundial dels confinaments, deia que és preferible, un confinament molt tancat i molt acurat en pocs dies, perquè després la reacció és, econòmicament és més bona. Quan pas anar fent-ho de miqueta a miqueta, doncs ara el 50%, ara el 30%, perquè el nivell de contagi, doncs, clar, segueix. I hem de ser tots molt respectuosos amb les normes, també personals, que les esmentades tu, no?
Sí, sí.
De la careta, de la distància, de rentar-nos les mans, etc.
I tant. Avui amb l'economista Joan Buscà analitzem alguns aspectes econòmics de la nova situació de mesures dràstiques. En funció de l'evolució de la pandèmia i dels contagis, ens referim als propers mesos ja, tenint en compte també que hi haurà ajuts als sectors més afectats, quin pot ser el ritme de recuperació econòmica? Seran moltes les empreses petites i mitjanes que no podran reprendre ja l'activitat. Aquest és el gran perill, no? Aquest és el gran semàfor groc, la gran alerta, oi?
Sí, sí, sí. Malauradament, nosaltres, a la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, doncs estem ja calculant que estem sobre un 12% d'empreses petites i mitjanes i autònoms que ja no obriran més. Per tant, doncs, sí, els efectes econòmics seran importants i continuaran sent importants, mentre l'efecte de la sanitat pues tingui aquestes mesures, no?
Sí.
Però, bueno, hem de pensar que també hi ha un punt positiu, que és l'ajuda de la Unió Europea, els 140.000 milions d'euros, els 70.000 que el president d'Espanya pues, ja ha posat en marxa, i que ara aquests diners, d'una manera ordenada, pues, tindrien que arribar el més aviat possible pues, a aquest petit comerç, a aquest petit empresari que necessita aquests diners per poder continuar endavant.
Sí, sí, que pot ajudar moltes persones. En tot cas, el ritme de recuperació general de l'economia, difícil saber, no?, com pot anar, si serà d'aquí 2 anys o més.
No, és molt difícil. Nosaltres, les vegades que m'ho hem preguntat,
sí,
és a dir, que va en el moment de que la sanitat doncs, puguem més o menys controlar aquesta, el Covid, doncs amb aquesta dimensió podrem recuperar l'economia, no?
Uh-huh.
I no serà difícilment fer pronòstics perquè anem a darrere de les evolucions que faci la pandèmia aquesta.
Mm-hmm.
És una cosa que hi ha companys meus que potser prioritzen el tema econòmic amb el sanitari, i jo crec que això no és correcte.
Mm-hmm.
Jo crec que prioritàriament som les persones, la vida de les persones, i per tant, bueno, si hem de fer tots un sacrifici, però fem-lo, perquè bueno, hi ha molta gent que potser doncs, això s'ho pren una mica de la lleugera, no? Malauradament.
Però hem de fer-lo, hem de fer-lo. I una última qüestió...
I ens ho hem de prendre amb serietat, perquè
i tant.
No, això s'allargarà, i com més s'allargui, més tardarà l'economia a aixecar el cap.
Sí, doncs una última qüestió molt ràpidament, Joan, buscar sobre el que és el principi de subsidiarietat, és a dir, que l'administració pot fer arribar uns diners, els fons europeus aquest als quals vostè ara es referia, però més enllà d'això, també hi ha mecanismes de solidaritat i d'injecció econòmica dintre dels mateixos col·lectius, a banda de les ONGs i entitats d'acció social, que també estan ajudant molta gent. Ara mateix hi ha capacitat d'estimular la solidaritat, per exemple, a la PIMEC o en altres organismes?
Home, nosaltres intentem, econòmicament, evidentment, una patronal no té suficients recursos econòmics per poder jugar. Ja prou fem poder-nos mantenir nosaltres mateixos, però el que sí estem fent és ajudar molt a la informació, que sigui puntual.
Uh-huh.
Estem treballant molt estretament amb l'administració de central, amb la de Madrid, amb la d'aquí, i intentant canalitzar totes aquelles qüestions que afecten doncs, a les petites i mitjanes empreses i als autònoms, no?
Uh-huh.
Però, referint i contestant a la teva pregunta en concret, és difícil, perquè inclús les pròpies ONGs i tal, pues, esclar, no tenen massa capacitat de recuperació econòmica, no?
Clar.
Per tant, és difícil.
És difícil. Es fa el que es pot, ho sabem. Nosaltres ho sabem per Càritas, per exemple, o per altres entitats, però no s'arriba a tot, certament.
Sí.
Un plaer comptar amb l'economista Joan Buscà. Avui sempre ens quedem curts perquè hi ha molts temes. Li agraeixo que ens hagi ajudat a no cansar massa els oients amb dades, però ens en quedem amb una. Un 12% de petites i mitjanes empreses i autònoms no podran tornar a treballar. Aquesta dada és certament preocupant, i moltes altres que podrem comentar en altres ocasions. Una abraçada, senyor Joan Buscà.
Una abraçada per vosaltres, també.
6 minuts i seguim.
La notícia curiosa, amb Rafa Sanahuja.
6 minuts per a 6:45, lògicament, eh? Rafa, què tal?
Ara funciona. Molt bé, José, ahí. Bé, aquí seguim. Entre tantes notícies complicades, Ignasi, avui et porto una molt curiosa. Es tracta de la història del futbolista Joan Román, de 27 anys, que juga en una lliga europea i que ha decidit canviar-se el nom. Es dirà a partir d'ara Goku Roman. En homenatge, sí, sí, correctament, i canviar-se'n legalment el nom. En homenatge al personatge de Bola de Drac.
Ell Son diu, Goku.
Son Goku. Ell diu que s'identifica amb el personatge i per això ho ha fet amb els valors que defensa el personatge, que l'hagin ajudat molt. Perdó. I també diu que els seus pares el recolzen amb aquesta decisió. O sigui que, no sé si tu has pensat algun cop en canviar-te el nom, Ignasi.
No, la veritat és que no.
No t'ha passat pel cap. Doncs hi ha gent que sí i hi ha gent que diu, doncs, quin millor nom que Goku. Aquest futbolista ja no és Joan Roman, sinó que és Goku Roman.
Per cert, l'Espanyol va tenir un porter camerunès que es deia Son Go. No era Son Goku, però sí semblava el nom.
Son Go era del Deportivo.
Del Deportivo, perdó. Sí, jo deia, no sé si l'Espanyol també l'havia tingut.
Encono era el del...
Encono era de l'Espanyol. Bé, doncs, que em disculpin els aficionats d'un i l'altre equip. Gràcies, Rafa. Seguim des del Mirador de l'Actualitat.
El Mirador de l'Actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a les 8 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Un any després de la sentència del procés que condemnava 9 dirigents independentistes a penes entre els 9 i els 13 anys de presó per sedició, la situació política i judicial es troba en una mena de compàs d'espera. D'una banda, a Catalunya s'ha iniciat el recorregut cap a les eleccions del 14 de febrer amb la polarització ben viva i amb l'independentisme que planteja la cita amb les urnes com un plebiscit amb l'objectiu d'assolir almenys el 50% dels vots. D'altra banda, el govern espanyol busca refer els malmesos ponts de diàleg i buscar gestos que el facilitin, principalment la tramitació d'indults als condemnats, però també tirant endavant el que era notícia precisament ahir, una reforma de la llei orgànica del poder judicial que permetria, entre altres coses, agilitzar els nomenaments de càrrecs del Consell i d'altres òrgans de govern. L'executiu de Pedro Sánchez vol restringir les funcions del Consell quan hagi complert els 5 anys de mandat establerts i mentre renova l'òrgan. D'aquesta manera s'eviten nomenaments de càrrecs judicials en període transitori. A més, el projecte preveu que 12 dels 20 membres del Consell del Poder Judicial es puguin renovar amb majoria absoluta i no pas reforçada com fins ara. Més enllà d'això, la confiança dels ciutadans en la justícia per aquestes situacions d'inestabilitat i per altres més lligades als conflictes i als desencontres polítics està certament en crisi. El procés del Suprem sobre els líders independentistes que van fer realitat el referèndum de l'1 d'octubre ha estat un desafiament i un pols a aquesta necessària proximitat entre el poble i els qui fan complir les lleis que sobiranament elaboren els parlaments. A punt d'arribar a 6:45 ens acompanyen per analitzar aquest tema l'advocat penalista Lluís Batlló, aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bona tarda, senyor Batlló.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies. I des de la distància física, però també en proximitat igualment, la també advocada Olga Ortiz, experta en temes de família i violència masclista, entre altres coses. Senyora Olga Ortiz, benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, com veuen l'ambient d'ara i de fa un any és ben diferent al carrer, després de la sentència del procés i per raons òbvies, sobretot la pandèmia.
Sí, la veritat és que la pandèmia ha fet que si ja es volia fer una resposta, diguéssim, per celebrar d'alguna manera el segon aniversari, el primer aniversari de la sentència, doncs no ha estat possible i, bueno, jo crec que, a més, més enllà d'aquesta situació, també està el fet de que, bueno, hi ha la tramitació dels indults, jo crec que com a més important s'ha començat a tramitar i podrien otorgar-se, potser, pues més o menys d'aquí uns 8 o 10 mesos. Això és el que es parla i poca cosa
més. Sí. Per ser un apunt breu sobre els indults, com a incís, senyor Batlló, el govern els pot concedir sí o sí, digui el que digui el Suprem o diguin el que diguin altres dictàmens?
Sí, l'indult és un perdó de la pena, no del delicte, i el pot concedir el govern independentment de lo que digui les recomanacions, perquè sí que es demanen de l'òrgan, en aquest cas sentenciador, que és el Tribunal Suprem
en aquest cas. Sí, Olga Ortiz, sobre aquest ambient un any després, vostè quina impressió té?
Jo estic d'acord amb el meu company. L'ambient avui per avui, en el 2020, crec que a la societat catalana li preocupa una altra cosa. Actualment jo crec que no s'està parlant del tema perquè just avui coneixíem la notícia de que decretarà el tancament dels bars, restaurants i demés. O sigui, la gent ara mateix amb la situació econòmica que tenim, la pandèmia, crec jo des del meu punt de vista que ha passat a un segon pla, perquè en el carrer, que és on abans es parlava molt d'aquest assumpte de la independència, de la sentència, dels indults, ara mateix la gent no està parlant d'aquests temes. I no és que no importin, és que tenim quelcom més gran a sobre que ha frenat una mica els comentaris al carrer sobre aquest assumpte.
I tant. Sí, sí, és ben cert que el panorama d'un any a un altre pot canviar molt. Més enllà del que va passar fa un any, la sentència del Tribunal Suprem, de tot el que hem viscut socialment i políticament a Catalunya aquests últims anys, els tres últims sobretot, la confiança en la justícia podem dir que està més en crisi ara que fa uns anys. Aquest és un tema important, també.
Sí, i malauradament jo crec que sí. Jo ho veig molt a les xarxes socials, per exemple, com la gent comenta les sentències com si fos una mica uns partits de futbol. Jo entenc que de futbol, bueno, un pot opinar, però de les sentències un les tindria que primer llegir i sobretot penso que saber una mica. També passa amb la pandèmia, quan uns diuen no és obligatori la mascareta o no és, tindria que ser obligatori tancar els bars. Aquí anem opinant els que metges i els que no tenim ni idea del tema mèdic, no? Doncs amb les sentències crec que passa el mateix. I què passa? Que com són sentències amb una repercussió política pues inevitable, no es pot discutir, això fa que s'extrapoli l'opinió que la gent té de la justícia a moltes altres procediments que segurament pues, la Olga porta o jo, procediments de persones individuals, persones físiques, en els que la justícia, bueno, serà lenta, serà moltes vegades incòmoda, però al final, pues, no sé, crec que té un bon funcionament amb aquest nivell, diguéssim, de resolució.
És un mecanisme que tenim i potser li hem de donar els vots de confiança que de vegades no li donem, creu vostè?
Clar, el que passa és que moltes vegades la justícia també ha d'entendre la gent que no és com un genier que fa pues, uns càlculs d'una estructura i el pont segur que s'aguanta. La justícia està feta per poder interpretar les lleis. A partir d'aquí, aquestes interpretacions donen lloc a que mai 2 i 2 són 4. Llavors, moltes vegades pot un trobar-se, diguéssim, insatisfet davant d'una resolució, però és que és l'única manera.
Sí, la interpretació de les lleis és de vegades discutible.
És discutible. Bueno, Olga i jo no fem més que discutir-lo, no?
Com tots els advocats, sí, senyora Olga Ortiz, digui sobre això.
Crec que som la societat més informada, però més desinformada.
Sí, sí.
És a dir, en aquests moments ens informem per totes les xarxes socials, el Google, el Twitter, però a la vegada estem desinformats perquè no coneixem el contingut de les sentències i desconeix la gent que no està com nosaltres als tribunals el procediment d'aquests jutges. El Parlament, el Congrés, el Senat són qui fan les lleis. I aquestes lleis, si no les canvia l'òrgan legislatiu, el poder judicial el que fa és interpretar-les. Per tant, amb aquesta interpretació, jo recordo una sentència que em va deixar quadres perquè no aplicava articles. Ens deia, les coses no són blanques ni negres, sinó grises. Vale? Vale? Pues, amb aquests fonaments, pues, les coses són així, és el que deia el meu company. Sí, ara sí. Estem parlant de si hem de portar o no mascaretes, la negació. En comptes de pandèmia li diuen ara plandèmia. És que potser hauríem de parlar d'allò que coneixem, i si no ho coneixem, donar la nostra opinió, però ser categòrics i dir no hi ha separació de poders. Els jutges estan aplicant la llei. I ens agradi o no, aquesta llei, si no ens agrada, el poder legislatiu és qui la pot canviar.
Clar, clar, el poder legislatiu és el qui canvia, elegit pel poble, i després els jutges el que fan sí, és interpretar.
Estan corrent per canviar coses que no els hi sembla bé a través de decrets, a través de... Mai en una legislatura s'havia fet servir tant els reals decrets.
Sí.
Sí, normalment es fan servir o de lleis ordinàries o llei orgànica.
Clar, en aquest cas els reials decrets en situacions d'emergència com l'actual poden ser necessaris també, certament. Bé, què pensen els nostres advocats que ens acompanyen avui, Lluís Batlló i Olga Ortiz, sobre aquest projecte de reforma de la llei del poder judicial que ahir precisament entrava al Congrés?
Sí, a veure, és molt polèmic per la manera de com s'està fent, no? Però jo crec que és absolutament necessari. I jo entenc, per lo que, diguéssim, he pogut llegir, que en realitat, perquè això ja és un tema més polític, que en realitat és el Partit Popular el que està vetant contínuament
la renovació
dels càrrecs del Consell General del Poder Judicial. A partir d'aquí, el que no pot ser és que mentre no es renovi, aquestes persones puguin fer nomenaments, i per tant jo entenc que la llei és necessària. Ara, si s'està fent per el procediment correcte, una mica el que comentava l'Olga, si per real decret o per lleis ordinàries no poden modificar lleis orgàniques que necessiten una majoria més qualificada. Però bueno, més enllà d'aquest detall, que potser per altres no és un detall, sí que necessita canviar-se i poder renovar els òrganos de la Consell General.
També està d'acord amb això, Olga Ortiz?
Jo seria de l'altra opinió.
Endavant, endavant.
De veritat, hi ha una part de veritat que no pot ser que un partit bloquegi la renovació d'un Consell General del Poder Judicial. O sigui, això... O sigui, però clar, estem en un país que els partits polítics no s'entenen ni per fer el cafè. Em sembla que ni per triar el cafè podrien ser capaços d'arribar a acords. Llavors, en aquesta situació tan gràfica que estic dient, imagineu-vos ara els nostres oients com és escollir els jutges que formen part del Consejo General del Poder Judicial, que porten 2 anys sense renovar els càrrecs perquè van ser triats per la majoria del PP, i que el PP està bloquejant el canvi que s'està proposant. Sí que és veritat que tindríem que buscar un mecanisme per desbloquejar aquestes votacions, però la majoria que han proposat tampoc la veig jo molt clara per triar a les persones que han de regir el Consejo General del Poder Judicial, perquè considero que tindria que vetllar-se molt per la independència d'aquests magistrats, però molt.
Aquesta és una qüestió també important, perquè ja des de fa més de 30 anys, quan el govern de Felipe González va impulsar la primera llei democràtica del poder judicial, alguns sectors, sobretot de la judicatura i en el món dels advocats i dels fiscals, d'alguna manera qüestionaven aquesta mena de dependència entre els òrgans del govern de la justícia i el poder polític legislatiu.
Jo sóc d'aquest sector que
ho qüestiona, oi? També, i per tant, però clar, llavors com s'elegeixen aquests?
Clar, és que, a més, veure, jo també trobo que és de difícil solució, però aquesta potser és la solució menys dolenta, en el sentit de que quan els escolleix proporcionalment al Parlament, d'alguna manera, és la forma més democràtica de fer-ho, perquè ho escolleixen els partits que tenen una representació parlamentària. I llavors seria ideal que el Consell General es pogués escollir pel els propis magistrats sense tenir res a veure el Parlament.
Potser però... la cosa és que siguin més independents, és a dir, perquè moltes vegades l'opinió pública té la idea, aquest és dels socialistes, aquest sí. és del PP, aquest és dels nacionalistes. Clar, això no s'entén, no? Perquè els jutges no van així.
Bueno, si ens fixem amb, amb els Estats Units, passa això, però corregit i augmentat, perquè directament és el senyor Trump
sí, sí.
que diu, i llavors ja un és conservador, l'altre li diuen progressista, que no crec que massa progressista pugui ser allà un jutge, però vull dir que allò és pitjor, quasi, quasi.
Sí, sí, doncs està bé aquest aclariment, perquè el cas d'aquesta jutgessa de sí. Donald Trump ha estat un bon exemple.
I tant.
Sí, per acabar, Olga Ortiz, breument, sí.
No, jo només volia dir que crec que és molt important que la gent comenci a veure la justícia independent dels òrgans legislatius, perquè si no tenim un problema d'identificació de la justícia.
Veurem de quina manera es pot fer, però tant de bo